Què tal? Molt bon dia. Benvinguts un dia més al Lloret Esportiu. Temps d'anàlisi per l'esport a Nova Ràdio Lloret. Cap de setmana atípic pel que fa a les competicions esportives. La majoria s'han aturat amb motiu del pont. No ho ha fet, però, l'hoquei Lliga. El club hoquei Lloret va perdre dissabte davant del Barça 1-3, el líder de la categoria. Tot i això, va oferir una molt bona imatge. Parlarem d'aquest partit en el programa d'avui. A més, escoltarem les valoracions d'uns dels jugadors, David Plaza. També parlarem amb el director de la piscina, amb Ricard Salinas. Han preparat tota una sèrie d'activitats per als pròxims dies i ho explicarem. Avui serà la segona part. Abans, a la primera, aprofitarem per valorar aquest 2018, que aviat s'acaba, amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, que ens acompanyarà, com diem, a la primera part. I amb ell podrem parlar una bona estona de diferents temes que afecten el món de l'esport des del punt de vista local. Cap de setmana amb poques competicions, però aquí estem, en el Lloret Esportiu. Comencem. Benvingudes, benvinguts. En el control de so, Josep Altafulla. Us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García. Del Lloret Esportiu.
I avui era un bon dia per tenir amb nosaltres el regidor d'Esports, en Joan Bernat. En un dia en què no hem d'analitzar molts resultats, doncs analitzem com ha estat aquest 2018, que, com diem, queden poques setmanes ja per posar el punt final a aquest any 2018. Ens acompanya, com diem, als estudis, el regidor d'Esports, Joan Bernat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquest 2018? Esportivament parlant, quina seria aquesta primera valoració general que faríem?
Oh, jo crec que ha estat molt bé, diria que boníssim, a molts nivells. Vaja, jo com a regidor analitzo també no tant els resultats esportius, que sí, i aquests ja han estat. De fet, la festa de l'esport que sempre fem, que per cert recordo aquest any és, després l'any que ve al gener, és el 27 de gener, destaquem molts esportistes, tant en equip com individuals, que fan una gran feina als seus clubs, però també sent una ciutat turística ens ho mirem amb xifres turístiques, i en aquest cas els equipaments han estat planíssims, moltíssims, molt més ingressos. De fet, també a part de ser de portar gent a Lloret de Mar, també genera uns ingressos, i aquests també s'han de valorar. I bé, hem fet quasi 404 esdeveniments, del qual molts són estades, també altres són esdeveniments esportius, alguns col·labora l'Ajuntament, altres directament privats, o són hotelers el que fa que portin tota aquesta gent a Lloret de Mar. I molt positivament, també en el cas de la piscina, voldria recordar que no sé si van començar l'any amb 2.300 socis, a dia avui hi ha 2.800 socis. A la millora d'instal·lacions, també hem millorat instal·lacions, com en el cas del pavelló del Molí, que han ficat un ascensor, no? Un elevador, per tal de millorar l'accessibilitat. Vaja, hi ha projectes com el que estem fent de la piscina, de fer tota la zona fora de pàdel, de fer tennis, l'skatepark. Per tant, feina feta. Creiem que ens sentim molt acompanyats també per la part privada. Hi ha moltíssima gent implicada en que Lloret de Mar funcionin els esdeveniments esportius, a part de la pròpia de l'Ajuntament, i moltíssima feina per fer.
Doncs ara en parlarem una miqueta de tot plegat. Pel que fa a les dades d'ocupació d'equipaments en els últims mesos, d'arribades d'esportistes, com ha anat últims mesos?
Bé, com deia, hi ha hagut 404 activitats esportives, en això, estades, esdeveniments, campus, tots aquests. El 2017 eren unes 397, per tant, anem
més o menys
allà mateix. En el cas d'esportistes i acompanyants, en els acompanyants creixem una mica, fins als 20.000, i esportistes estem sobre els 35.000. Per tant, serien 55.000 persones, que és una xifra, creiem, bastant important, de gent que ve a Lloret de Mar per practicar esport o directament per fer turisme esportius. També en el cas dels ingressos hem crescut un 17%, que està molt bé, i pel tipus d'activitat aquí sí que més o menys el que sempre guanya és el futbol. Si tinguéssim, sempre ho diem, però si tinguéssim més camps de futbol podríem fer atraure molt més turisme. Tenim els que tenim, que són molts, que són tres
són molts.
Que són tres, però sí que és veritat que també hi ha molts de, hi ha clubs que amb moltes categories, que fa que els caps de setmana sigui difícil durant l'època en què hi ha lliga poder ficar diferents esdeveniments o poder llogar-los. I els altres esports, doncs bé, també hi ha l'atletisme, que sobretot a Setmana Santa tenim forces estajos, i també en el cas del bàsquet. Amb el bàsquet sí que hem fet un creixement en els últims anys molt importants, amb el, bueno, hi ha l'Eurobàsquet que hi havia, el Globàsquet, que porta molts de gent, els Eurobàsquets, el Micbàsquet, i creiem que tenim possibilitat de créixer, però sí que hi ha un moment en què els equipaments són els que són, i a vegades fer aquest puzzle per intentar ficar totes aquestes activitats o tots aquests esdeveniments, i que tampoc faci anar molt malament els clubs, és a dir, que s'hagin de moure massa, a vegades és difícil. I bueno, des d'aquí agrair evidentment al personal d'esports, no?, que fa possible això, i també la generositat dels clubs, que moltes vegades permeten aquests canvis i aquests moviments de partits.
Perquè amb tants esports que hi ha a Lloret de Mar, hi ha algun més que hi hagi molt poca activitat? Diria que no, perquè...
Sí, ens agradaria... Sí, hi ha mesos que és difícil. És difícil trobar... atraure perquè es facin esdeveniments. Posats també a dir, també per la disponibilitat que tenim de camps, però també per la conjuntura, perquè és hivern, perquè, bueno, en el cas d'esports que ho practiquin escolars, doncs tenen classe i, no, per tant, no poden venir, però sí que, o per una qüestió de preu, a vegades també juliol i agost ens costa portar turisme esportiu. Bé, turisme de platja, cultural, tot l'altre, però sí que l'esportiu ens costa una miqueta més. El novembre, per exemple, és una data que no hi ha massa turisme esportiu. Gener, febrer, si no és Setmana Santa, el març, i març, abril, maig, sí que és temporada alta en turisme esportiu. El que sí que fem és tots aquells esdeveniments que es volen posar en aquestes dates, com són novembre, com per exemple el desembre, fora de les dates de Nadal, intentar facilitar per atraure, i perquè és un moment de la temporada que a Lloret de Mar li va molt bé que es facin aquests esdeveniments. És difícil canviar aquesta temporalitat que fa que la majoria, quasi el 60% de tots els esdeveniments passin on és temporada alta, que és març, abril, maig.
Ens parlaves abans de la piscina, que ha tingut aquest creixement que ens deies. Per cert, ara a la piscina encara hem d'explicar que tenim la selecció xinesa olímpica de waterpolo, que això és un fet que no havia passat abans.
No, jo crec que és molt important que durant un mes i mig ha estat la selecció xinesa de waterpolo a la piscina, que les vegades que ens hem pogut reunir amb ells parlen meravelles de l'equipament que tenim, tant els que juguen com l'staff tècnic, que destaquen sobretot això, les facilitats que els hi hem posat, l'entorn, que estiguin a prop de l'hotel, que l'entorn de Lloret de Mar, i que també esportivament ells poden competir contra altres equips de Catalunya que són capdavanters en aquesta disciplina, i per tant els hi ha anat molt bé. Esperem que no sigui l'única experiència, que ho puguem repetir. De fet, van haver-hi uns turoperadors xinesos que van venir fa dues setmanes, van estar a Lloret de Mar veient les instal·lacions, i va anar bé trobar-se amb la selecció xinesa, amb la selecció del seu país, i poder intercanviar experiències i veure que és possible fer aquests estajos a Lloret, que ho poden fer d'una forma molt professional, que l'hotel s'hi posa bé per tal de que els menjars puguin ser a hores que ho demanin, i tots aquells serveis que reclamen. Nosaltres diem que tot això no seria possible si tots molts hotelers no fessin aquest esforç d'intentar atraure tota aquesta oferta, d'intentar mirar d'encabir-los en els horaris que disposem, perquè no moltes vegades disposem d'aquells horaris que són òptims per, o que permeten la compatibilitat amb 2.800 abonats, com és el cas de la piscina. I tots som, o hi ha moltes facilitats, hi ha molts hotels que estan certificats en turisme esportiu, sobretot en el tema del cycling, que hem crescut i creixerem més, hi ha molt de potencial. Com sempre dic, també hi ha els equipaments esportius a Lloret són finits, són molts però són finits, hi ha un moment que no tenim més hores, però sí, el que sí que no és finit és tot aquest entorn que hi ha i que hem pogut mostrar amb el tema del cycling, amb la Gran Fondo, o per exemple ara fa poc amb el Corriols de l'Avi. Això no depèn de nosaltres, depèn de que en el cas que el club ciclista fes aquesta prova, que és un èxit. També ho tenim en el cas de proves d'aigües obertes, com és el cas del Lloret Swimming, o amb el running, amb el tema de la Night Trail. Aquí sí que tenim molt de potencial per créixer i estem fent esforços perquè cada cop hi hagin més esdeveniments i passin més coses en l'outdoor, no? A l'entorn de Lloret, tant sigui en el mar com sigui en bicicleta o a la muntanya.
Aquella, la zona, per situar els oients, des del Camp del Molí fins al Camp del Municipal d'Esports, el que hi ha al costat de l'estació, tenim tres camps de futbol, més les pistes d'atletisme, tres pavellons i la piscina. Allò, per exemple, Setmana Santa, allò fa goig.
Allò fa goig sempre, però sí que és veritat que...
És una bogeria, no? En el sentit positiu, però déu-n'hi-do de la gent que passa.
Moltíssima gent. Bueno, i molts equipaments esportius, no només públics, també hi ha privats que tenen pistes de tennis o que tenen piscina, i nosaltres d'aquí poc disposarem també de les pistes de pàdel i de tennis, però en un lloc molt reduït, en un lloc molt central d'una població, hi ha tots uns equipaments esportius que donen cabuda a moltíssima gent i que permeten molt ser sinergia. I això, el que va dissenyar la ciutat, el que va pensar a Lloret de Mar, i ha sabut mantenir aquests terrenys com esportius, i en aquests moments tenim tots aquests pavellons i pistes d'atletisme, camps de futbol o la piscina olímpica, és realment un encert, i fa que el que vingui a veure la destinació opti per Lloret de Mar com la millor.
Un dels projectes importants, Joan, que us havíeu marcat, són, com deies, les pistes de pàdel. Com està ara mateix el projecte? Quina és la situació?
Doncs bé, començarem aquesta setmana o la que ve. Ja es tancarà el pàrquing, l'aparcament, de forma provisional. Està anunciat durant uns 10 dies, 12 dies, per aplanar, per deixar tota una part practicable perquè s'hi puguin seguir aparcant cotxes, i després ja començarà tota l'obra de construcció que ha de permetre, en 4-5 mesos hauríem de veure ja les pistes de pàdel i de tennis, que sempre parlem com el projecte del pàdel. Bé, el pàdel són 6 pistes, però també hi ha 3 de tennis i una que és multiesportiva, que també pot ser de tennis, i 215 places públiques d'aparcament, que moltes vegades no se'n parla, però és important. És un lloc molt central, a Lloret de Mar, que dona, que la gent va, té entrades a les escoles, també en els quan porta els fills o filles a entrenar. Per tant, és important que destaquem el fet de que s'ampliï la zona esportiva, i és així, formarà part de la piscina. Els abonats i els no abonats podran, la gent de Lloret podrà anar i disposarà de 6 pistes de pàdel i 4 de tennis, però també hi hauran 200 places d'aparcament per tots els usuaris. De fet, els usuaris de la piscina a dia d'avui ja disposen de la seva plaça d'aparcament en el propi equipament.
Per tant, estem parlant d'afegir una nova instal·lació en aquella zona on parlàvem abans.
Afegir una nova instal·lació, i que crec que donarà... que ens faltaven esports de raqueta, faltava... crec que és una mancança que tenia Lloret de Mar.
I és una demanda que heu tingut, perdona, Joan?
És una demanda que, home, que del propi club, evidentment, que el Club Tenis Lloret sempre ens ha reclamat el fet que hi haguessin unes pistes públiques, però sí que veiem que en un radi curt hi ha bastantes pistes de pàdel que ens permetrà segurament fer tornejos o que permetrà gent venir a Lloret de Mar. La climatologia aquí, ja ho veiem, ahir feia un dia espectacular, permet fer esports de raqueta a l'aire lliure durant molts dies a l'any i creiem que serà una oferta complementària a tota l'oferta pròpia que ja tenim en aquell mateix espai. De fet, a la piscina, l'equipament de la piscina també es pot créixer. Vull dir, hi ha una part que no està feta que permetria créixer amb sales dirigides, amb el tema de vestuaris. Creiem que hem arribat a un punt que ens està anant molt bé a l'equipament, però ja comencen a haver-hi moments de molta pressió i potser seria el moment, potser no en aquest exercici, però en els següents que vindran, pressupostaris, fer una partida per intentar créixer i per això, per donar millor servei en els usuaris i en els visitants.
I d'altra banda, si els amants de l'skate diuen, escolta, i en aquella zona que esteu parlant tindrem algun espai, doncs sí, també.
Sí, sí, sí. I de fet és una reivindicació que ja fa molt de temps que fan, que pressupostàriament ha costat, perquè cada any hem anat posant diners, que permet créixer la partida. Inicialment no sé si eren de 50, 60, 70, fins a tenir 100.000 euros. Ara amb aquests 100.000 euros es permetrà fer l'avantprojecte i l'obra. Està a contractació, per tant, en els propers dies podria sortir a licitació i en els propers mesos també podríem veure la construcció d'aquest nou skatepark, que ha de permetre que aquells elements tinguin més durabilitat. Els que teníem ens fan que ja no siguin practicables molts dies perquè o s'han trencat, perquè hi ha molts usuaris o perquè també hi ha més disciplines que utilitzen, com poden ser el tema dels patinets o pot ser amb les bicicletes. El que es permet serà fer diferents elements, un fanbox, també un bowl, que és una piscina que serà a dues alçades, i altres elements que faran que bé, que sigui nou, que tingui més durabilitat i que sigui més atractiu per tots els practicants i també, per què no, per gent que vulgui venir a Lloret de Mar i practicar aquest esport.
I també per fer una zona també més segura, no? Perquè també és una zona de pas de vianants.
És veritat, és una zona de pas que creua molta gent i a vegades es produeixen problemes entre els practicants d'aquest esport i la gent que vol creuar aquella zona o fa moviments entre la zona esportiva. Sí, sí.
Joan, unes últimes qüestions, perquè en breu es va presentar fa uns dies la cursa de Nadal. Recordem que s'han obert les inscripcions, tothom que hi vulgui podrà participar, un preu general de 6 euros. Com es presenta aquesta nova edició? Aquest any, recordem, solidària.
Sí, aquest any ho fem pels valents. Jo animo tota la gent que ens estigui escoltant que s'apunti 5 quilòmetres... Encara es poden entrenar, tenen dos setmanes, i és una cursa que està molt bé. Jo penso que és popular, és el que ha de ser, una cursa de Nadal, amb una distància no molt exigent, i en aquest cas per una causa solidària. Pels valents tenim la implicació també d'altres persones, com pot ser la Fundació Climent Guitart, que està ajudant en el fet de posar la samarreta, i moltíssima altra gent que ha volgut col·laborar perquè el 100% sigui solidari. Creiem que és important, intentarem que sigui una cursa atractiva, que tenir una bona bossa del corredor, la samarreta com la de cada any, que és un orgull veure que durant molts mesos de l'any, durant la resta de mesos de l'any, la gent se la posa, i es pot veure gent entrenant o fent altres esports amb la samarreta que posa Lloret de Mar, amb la cursa de Nadal. I de moment, com sempre, hi ha pocs inscrits, per això animo tothom a que s'apunti, que ho faci. El preu realment és molt simbòlic i és una festa. Dic que els últims anys han fet dies espectaculars, per tant, aquest any serà el mateix. Els diumenges està fent molt bona temperatura, com va ser aquest cas en aquest diumenge, i és una festa a l'esport. Al principi hi hauran les curses infantils, que també s'adapten a totes les edats. Hi ha curses de 200, de 400, de 600, de 800 mil metres, i després l'altra cursa que es pot fer corrent o corrent caminant. Depèn dels objectius que tingui cadascú. Aquest any segurament hi hauran els atletes locals d'aquí, com sempre, el Jonathan Romeo, bueno, els atletes ho són tots els que corren, però els atletes d'elit.
D'elit.
Vull dir, Jonathan Romeo, no?
El fet que per no sigui el dia 23 de desembre fa que no els hi coincideixi, per exemple, amb la cursa dels Nassos, que segurament Jonathan Romeo el tindrem allà participant.
Sí, sí, també la idea és aquesta, no sé quin és el seu calendari, però sí que en el cas de Romeo segur que anirà als Nassos, però bueno, també l'Àngel Mollera, el José Luis Blanco i els atletes de la Sansi, a veure si venen i també fan que sigui una cursa disputada, que mentre uns anem, no, doncs els altres ja estiguin tornant.
Recorda'ns quin és el recorregut, Joan. És el de sempre, no?
Sí, és el de sempre. Sortim de les pistes i fem Avinguda Rieral per tornar a baixar per davant de les pistes i fer Just Merlès, el Passeig Marítim, i tornar fins a les pistes d'atletisme per afrontar els últims 300 metres de glòria, intentant arribar amb la millor de les cares possibles per les fotografies i per enregistrar el temps que un ha fet.
Joan Bernat hi participarà, no?
Intentarem fer-ho, intentarem participar, i intentaré també animar... Faig una crida aquí tot l'equip de govern. Sí. És important que vinguin, que donguin suport a la cursa de Nadal. Per tant, els espero veure tots, companys, amb el vostre dorsal i la vostra samarreta participant d'aquí dos diumenges a la cursa de Nadal.
Cinc últims minuts d'aquesta entrevista amb el regidor d'Esports, Joan Bernat. Joan, també hem de recordar que l'esport de base continua creixent i també des de les escoles. Demà comença l'Estudiant de Ferro, una nova edició.
Sí, no sé quantes en porten, però ja en porten unes quantes. I home, està bé el fet de que es faci esport, en aquest cas, com deien abans, outdoor, que veuran que fan la trail ara, no? Fan BTT. És aquest, la propera?
És bicicleta, corre i nedar.
Bicicleta, corre i nedar. Doncs bé, tres disciplines que les poden fer entre l'Institut Roca Grossa i ara em surt l'altre.
L'Institut d'Escola i la Immaculada. Aquest any són aquests tres instituts.
En aquests tres instituts, doncs, que faran aquesta prova, i que alguna vegada he vist que fan sortides que són controlades, vull dir que no tampoc és allò que surten a tot drap i que permeten disfrutar, doncs, a l'entorn de Lloret de Mar. Està bé que es faci Lloret i es fa també que siguin aquestes tres disciplines com si fos un Ironman, no? Com si fos una prova de triatló.
I últimes qüestions ara sí, perquè també volíem valorar la temporada. Segurament hi ha molts esports aquí a Lloret de Mar, hi ha molts equips, però òbviament segurament els que tenen més ressò per la categoria on es troben i per l'esport que practiquen és el Club Hoquei Lloret i el Club de Futbol Lloret. Pel que fa a l'hoquei, Joan, quina valoració faries d'aquest primer tram de temporada?
Bé, la valoració és bona, i jo crec que ho hem de mirar en conjunt. Té molt de mèrit que Lloret de Mar, una ciutat i un club com el Club Hoquei Lloret ho estigui fent tan bé i tants anys a l'Hoquei Lliga, amb el pressupost que tenen, amb jugadors d'aquí, amb tots els esforços que això comporta. Creiem que és molt positiu. Era dissabte el partit que jugàvem contra el Barça, van fer un partit excel·lent. Jo crec que, vaja, perquè va tenir més encert el Barça, però aquell partit perfectament el podia haver guanyat el Club Hoquei Lloret. Per tant, és el fet de que siguin tan competitius i estar en una lliga tan important, creiem que és molt positiu, que el que fa de fer l'Ajuntament és donar-li tot el suport que pugui per intentar mantenir categoria i per cada cop poder fer-ho millor i treure jugadors que en categories inferiors que després puguin jugar al primer equip.
La mateixa situació del club de futbol Lloret, que per cert fa uns dies va fer la presentació dels seus equips, molts nens com sempre en el practicant futbol aquí a Lloret de Mar, no només en el club de futbol Lloret, també a la Jove Lloret, a la Xef, a la Blanquiblava.
Sí, tenim moltíssims equips. L'Ajuntament ha d'estar per l'esport base i intentar donar servei a tots els clubs i que tots els nens, nenes puguin tenir el seu equip. En el cas del futbol no és fàcil perquè tenim tres camps, però tenim dos camps de fet per fer els entrenaments i els partits, i a vegades els horaris costen una miqueta, però aconseguim que molts nens puguin complir el somni de poder jugar amb un equip de futbol i ho puguin fer. I en el cas dels resultats, doncs creiem que tenir en el cas del Club Futbol Lloret un equip a Primera Catalana i que ho fan molt bé i que cada dues setmanes podem disfrutar d'un partit de Primera Catalana aquí a Lloret de Mar en un camp que vam renovar l'any passat, una gespa que creiem que és de primer nivell, està molt bé, amb totes les dificultats que això té, amb totes les dificultats que té doncs mantenir els jugadors, però el que s'ha de mirar a l'Ajuntament és que tots aquells nens que algun dia vulguin jugar en aquests equips doncs ho puguin fer, tinguin les hores que puguin ser òptimes i que algun dia doncs puguin jugar amb el primer equip de Lloret i es vulguin quedar i vulguin fer-ho bé.
Acabo, Joan. És l'últim any de mandat, l'últim any d'aquest mandat de l'equip de govern en què ets regidor d'esports. Content, satisfet, personalment?
Ui, bueno, això és... Sí, content perquè, home, és una regidoria... En el cas meu, que personalment m'agrada molt l'esport, l'he viscut sempre, he fet molts esports i a diferents clubs, tenint la responsabilitat de fer-ho, estic content, i estic content de la gestió. Es podrien haver fet moltes coses, evidentment, i em queden moltes coses per fer, però sí que és veritat que hi ha una estructura a dintre d'esports, hi ha tècnics, hi ha responsables, hi ha conserges, hi ha tot el personal administratiu que permet que Lloret hagi arribat fins aquí, en quant a turisme esportiu i en quant als clubs. Per tant, estic segur que això hi haurà una continuïtat, que hi ha coses que hem fet, com és el cas de la gespa, com és el cas d'adaptar l'accessibilitat d'alguns equipaments, i altres que hem deixat preparades per fer. Hi ha projectes com l'adaptació de les pistes d'atletisme o dels vestuaris del projecte del projecte municipal del pavelló, coses que hi hem deixat i que es podran veure en els propers anys. Tot això depèn de pressupostos. Estic segur que es podrien haver fet altres coses, però moltes les hem fet, com en el cas de la piscina, que quan va agafar la gestió municipal hi havia, quan en la gestió privada hi havia 1.400 socis, avui en el doble hi ha 2.800. D'algunes coses crec que podem treure pit i dir que aquests anys les coses s'han fet bé.
Joan, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Les paraules de Joan Bernat, que ens ha acompanyat en aquest Lloret Esportiu. Fem una petita pausa i tornem amb més temes.
Aquest Nadal no et quedis sense fer res. Diverteix-te. Vine a la piscina municipal de Lloret. Apunta't al campus esportiu de Nadal. Del 24 de desembre al 7 de gener. Matí, tarda o dia sencer, des de 7,66 euros al dia. Inscripcions obertes a la recepció de l'equipament. Vine a la piscina municipal de Lloret. Avinguda del Rieral 22, telèfon 972 36 43 84. La piscina municipal us desitja bones festes.
La Biblioteca Municipal, els dissabtes a 12:45 del matí a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre. Aquest dissabte...
Melena presenta Cuando llega el invierno, fuego ardiente y un cuento.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
segon, dos segons, tres segons, quatre segons, cinc segons, sis segons, set segons. El temps no cura el càncer. La investigació, sí. El 16 de desembre, la Marató de TV3 pel càncer. Truca. La investigació dona vida.
Nova Ràdio Lloret amb la Marató de TV3.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al teatre. Espectacles de primer nivell, fantasia, emoció, sentiment i passió. El Teatre de la Costa Brava Sud t'obre les portes a una programació de teatre, música i dansa de primer nivell. Teatre de la Costa Brava Sud, el vostre teatre de proximitat i de qualitat. Programació, abonaments i venda d'entrades al web teatredelacostabravasud.cat.
Aquest Nadal, cap infant sense joguina. Porta una joguina nova amb el seu embolcall i la piscina te la canvia per una invitació i la matrícula gratuïta si et fas abonat. Aquest Nadal, cap infant sense joguina. Vine a la piscina municipal de Lloret. Avinguda del Rieral 22, telèfon 972 36 43 84. La piscina municipal us desitja bones festes.
A la llista ens ho passem molt bé.
¿Qué tal? ¿De dónde eres?
De Tarragona.
¡Qué lejos!
¿De dónde eres?
De Mataró.
A ver, es que, ¿tú de dónde eres?
Yo, le va a faltar a Toño y le va a faltar dirle a Mancipri, eres feo, feo, que eres feo.
Sí. Hi ha moments únics i irrepetibles.
¿Y por qué me llama a mí?
Niña, pues para ver si te interesa la oferta de trabajo de Garbanzo Express, que estamos buscando una dependienta.
¿Una dependienta? Pues no.
Claro, ¿y no se ve de nadie?
No se ve nadie.
¿Seguro?
Seguro.
¿Y a Saray?
¿De dónde eres?
Yo de Linares.
¿De Linares?
Sí, donde en cada esquina hay tres bares.
¿Linares de Andújar?
No, yo.
¿Puta bruja?
No, anda, escúchala, ¿cómo te la sabes, eh?
Només hi faltes tú. Ens segueixes? De 10 a 1 del migdia, escolta la llista. Un programa molt plural per a gent singular. A Nova Ràdio Lloret, amb Eduard Lanzas.
Esportiu, amb Moisés García.
Ara són les 9 i 35 minuts del matí i després de parlar amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, seguim amb més temes perquè si parlàvem també de la piscina precisament organitza tota una sèrie d'activitats en aquest mes de desembre i en volem parlar amb el seu director, que és en Ricard Salinas, ja ens escolta, el tenim al telèfon. Ricard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quin mes de desembre us espera. Parlem de les diferents activitats que tindreu. Per exemple, comencem per aquest campus esportiu de Nadal. Estan obertes les inscripcions. Com l'heu preparat?
Doncs mira, seguim la línia de les mateixes activitats que vam estar realitzant l'any passat, que vam veure que és una fórmula que funciona prou bé. I bueno, en principi serà un campus que s'intentarà adaptar a les famílies i a les seves jornades laborals, intentant doncs, bueno, fer varis torns, un torn que sigui de matí, de 9 a 1, un altre que sigui de tarda, de 3 a 5, i, bueno, i tots dos també junts, no? Un torn de tot el dia sencer, que pot ser de 9 del matí fins a 5 de la tarda. Bueno, també amb els seus serveis d'acollida, de matí, de 8 a 9 del matí, al migdia i de tarda de 5 a 6 de la tarda, per a aquells pares que, degut al seu horari laboral, doncs no puguin, sigui massa just, no?, portar el nen a les 9 del matí.
Quines activitats faran els participants?
Bueno, mirarem de fer activitats pròpies de la piscina, ja són jocs aquàtics i natació, i també fora de la piscina doncs activitats multiesportives, fent servir també la resta d'espais municipals, com poden ser les pistes d'atletisme i camp de futbol i el pavelló poliesportiu del Molí, així com alguna pista exterior que tenim i mirarem de fer doncs, tot tipus d'activitats on la seva vessant més important sempre serà la lúdica. No? Nosaltres sempre seguim la filosofia de que el nen s'ho ha de passar molt bé i després aprendre i tot dintre d'un entorn de màxima seguretat. Per tant, doncs, mirarem de fer sobretot iniciacions esportives, al futbol, hoquei, tenis, handball, bàsquet, diferents tipus d'esports terrestres.
Pels que ens estiguin escoltant ara i que estiguin interessats en participar, què és el que s'ha de fer per inscriure's?
Doncs, bueno, únicament s'han d'apropar cap a la recepció de la piscina municipal i demanar informació, i que sàpiguen que tindran, doncs, això, multitud de formes d'inscripció i de modalitats perquè puguin acollir-se la que més els convingui.
Hem parlat també, Ricard, d'altres vegades de l'aspecte solidari que té sempre la piscina. Doncs ara mateix esteu immersos en una campanya de Nadal de donació de joguines.
Doncs sí, ara mateix acabem d'acabar, com has parlat abans, aquest mes és un mes bastant apretat i bueno, és un mes on se'ns ajunten molt les campanyes que nosaltres fem. Ja et vaig dir a l'última entrevista que vam tenir que el caire social és també una part important de la piscina que volem fer veure i volem treballar-la, que no se'ns vegi únicament com a entitat esportiva, sinó que també realitzem un munt d'activitats socials com aquesta, no? I, bueno, ara mateix hem acabat amb la campanya del Gran Recapte i just ara comencem amb la de Camp Nens Sense Joguina, de la Creu Roja, que la portarem a terme fins al 24 de desembre. Abans de poder entrar aquestes joguines a la Creu Roja perquè, bueno, puguin ajudar una miqueta, no, als Reis a que Camp Nena es pugui quedar sense joguina, no?
Doncs iniciativa important, animem a tothom a col·laborar-hi i, per cert, demà tindreu una sessió de massatges gratuïts.
Sí, s'iniciarà un nou servei, que és el servei de massatge i estètica i nutrició dietètica i nutrició, i bueno, sí, demà especialment es farà una jornada de portes obertes on ja puc dir que tenim gairebé l'agenda plena, de 10 del matí fins a les 8 de la tarda, amb massatges de fins a 20 minuts gratuïts, i bueno, i que demà passat farem el mateix però amb una sessió més d'assessorament de dietètica i nutrició.
Doncs això per als pròxims dos dies i per dijous, una cita també destacada, atractiva, perquè la selecció xinesa, que la tenim aquests dies entrenant, aquestes setmanes entrenant a les instal·lacions de la piscina, jugaran un partit amistós.
Sí, bueno, sí, és un partit amistós, però també és oficial, i jugaran contra el Club de Natació Mediterrani, que de fet és el... Si mireu a la classificació de la divisió d'honor de waterpolo a nivell estatal, és el cinquè millor equip, el que està millor posicionat en la cinquena posició en tota Espanya. Sí, crec que doncs, bueno, és un esdeveniment bastant important. Mai havien tingut un esdeveniment de waterpolo d'aquest índole i bueno, estem molt contents. Sí.
Per cert, Ricard, tornant al tema dels massatges, és una iniciativa, unes sessions que us plantegeu implantar en un futur per als abonats?
Sí, correcte. Fem la sessió de portes obertes més que res per donar a conèixer el servei i sí que té intenció de ja, seria com un tret de sortida per un nou servei pels abonats i pels no abonats. L'avantatge que tenen els abonats és que ja es gaudeix dintre de tots els serveis d'un 20% de descompte.
Mm-hmm. Doncs, una última pregunta, Ricard. Amb Joan Bernat, el regidor d'Esports, que ens ha acompanyat avui en el programa, fèiem una valoració del 2018, esportivament parlant, a Lloret de Mar. Quina és la valoració pel que fa a la piscina del seu director, en Ricard Salinas?
Doncs la valoració és molt bona. També he estat escoltant una miqueta per sobre així l'entrevista amb en Joan Bernat i, a veure, en quant és turisme esportiu, doncs és l'any que més turisme esportiu hem tingut a la piscina municipal. Estem molt contents perquè no hi ha hagut aturada. Tenim en compte que per com és el moviment de turisme esportiu aquí tenim dos tipus de temporades, una temporada alta i una temporada baixa, i amb el que ens hem trobat aquest any és que la temporada baixa, que podrien ser per exemple els mesos de novembre i desembre, doncs els hem tingut ocupats, no? Inicialment per la selecció xinesa, que van començar cap a l'octubre i encara els tenim, i és possible, bueno, els tindrem fins al dia 17 d'octubre, a menys que no vulguin allargar fins al 24, ai, fins al 17 de desembre, a menys que no vulguin allargar fins al 24 de desembre. Si fos així també estaríem molt contents. I aquests dies, per exemple, hem tingut el club de natació Calípolis, com ja portem dos edicions tenint-los, que són quatre dies, però venen 100 nenes, 100 nedadores de natació sincronitzada a fer una estada. I el que tenim, bueno, són actes puntuals que ens ajuden una miqueta, doncs, a pujar aquestes expectatives que tenim en temporada baixa. I ens ha anat molt bé, de veritat. I en quant a nivell esportiu, doncs sortim de, si comparem amb l'any passat estàvem amb uns, per dir-te números generals, érem uns 2.340 abonats al novembre, i aquest any doncs hem sobrepassat la línia dels 2.800, no? Som 2.807. Però bueno, és una gran evolució, de tal manera que, bueno, doncs estem creixent força, i espero que al llarg del temps doncs això ens ajudi, ens animi, ens estimuli a poder anar fent petites ampliacions a la instal·lació, per, lògicament, per no deixar-la aturar-se, no? Que vagi creixent segons les necessitats.
Doncs ens alegrem d'aquestes bones xifres, aquestes bones valoracions. Ricard Salinas, director de la piscina, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltes gràcies.
A punt d'arribar a 3:15 del matí, i seguim amb altres qüestions. Ho comentàvem abans amb en Joan Bernat, i és que demà es du a terme la primera prova de l'anomenat Estudiant de Ferro. És un triatló que es fa per quart any consecutiu a Lloret, i al qual s'hi sumen alumnes que els agrada córrer, anar en bicicleta i nadar. Es tracta de tres proves que no són obligatòries i que els estudiants fan pel plaer de superar-se a si mateixos fent esport. Això sí, són uns reptes que contribueixen a la descoberta de l'entorn natural de Lloret. En aquesta edició de l'Estudiant de Ferro s'hi han sumat tres centres educatius: el Roca Grossa, l'Institut Escola i la Immaculada Concepció. Per tant, estem parlant d'un projecte de poble. Escoltem Roger Pla, professor de l'Institut Escola, que explica què és l'Estudiant de Ferro.
La iniciativa de l'Estudiant de Ferro, doncs, és una activitat que surt veient una mica les necessitats que ens trobem en els nostres alumnes, no? Llavors, va començar com un projecte d'un sol institut per descobrir l'entorn, per fomentar els hàbits correctes i la descoberta de l'entorn. I llavors el que es va fer, veient que hi havia interès per part dels nostres alumnes, és exportar-ho i fomentar així, doncs, el treball en xarxa, no? Aprofitant que a Lloret hi ha el mòdul d'esports, vam compartir l'activitat i la vam oferir, doncs, a la resta de centres, fins que a dia d'avui, doncs, s'ha convertit, esperem que s'acabi de convertir, en una activitat de poble per fomentar, doncs, tots els valors de l'esport i la descoberta de l'entorn.
Des de l'Institut Roca Grossa, una de les seves professores, Raquel Palau, destaca per què han decidit participar-hi i els beneficis que té aquest projecte.
Al Roca Grossa tenim cicles d'activitat física, un d'ells és el de grau mig, que és d'activitat física en el medi natural, i vam pensar que era una gran idea perquè el que treballen els nanos a nivell teòric a dintre l'aula ho puguin exportar fora, i d'aquesta manera pues, poden marcar la ruta. És una oportunitat per ells per anar als diferents instituts i posar-se davant d'un grup, que això serà molt important de cara a la seva vida professional. I bé, ens va semblar una gran idea i de seguida ens hi vam sumar, i de fet està funcionant molt bé i els alumnes, bueno, molt motivats a fer-ho, i de seguida que els hi diem, no? Se'ls il·lumina la cara. És algo que és sempre una proposta que és que estigui portada a la realitat, sempre, jo crec que sempre suma.
Les tres proves esportives estan adreçades a alumnes de tercer i quart d'ESO i per primer cop als que fan primer de batxillerat. El primer repte arriba demà mateix, consisteix en córrer pel bosc, el segon serà el mes d'abril amb la prova de les bicicletes i el tercer el juny, que serà nedar per la badia de Fanals. Ho expliquen dos alumnes que ja han participat a l'Estudiant de Ferro, són la Júlia i en Santi.
La primera prova que es fa a l'Estudiant de Ferro és córrer. Són 12 quilòmetres que es comencen a les pistes d'atletisme i fem com un itinerari per Sant Pere del Bosc amb diferents avituallaments i acabem un altre cop a Sant Pere, a les pistes d'atletisme.
La segona prova són 24 quilòmetres en bici en un recorregut circular que comença a les pistes d'atletisme, dona una volta per Sant Pere del Bosc i torna a acabar a les pistes d'atletisme.
Vale, i la tercera prova és una travessa pel mar. Hi ha dos recorreguts diferents, un de 1.500 metres per les Vies Braves, que són pels que estan federats en un club de natació, i l'altre recorregut són 600 metres pels que no estan federats. I anem des de la Casa del Mar fins a mitja platja, més o menys, parem i llavors tornem a prop de la sorra per si algú està cansat pugui parar.
El projecte l'organitzen un grup d'alumnes del Roca Grossa. Escoltem, per exemple, en Marc i la Patricia, que formen part d'aquesta organització.
Nosaltres hem previst que els nens també es puguin divertir, no només de l'aspecte esportiu, sinó que també sociabilitzin amb els altres nens i també practiquin l'esport i també tinguin en compte que n'hi ha més llocs a part del centre urbanitzat, que fora també hi ha lloc molt bonic i poden conèixer, que no coneixien abans, i pot ser una de les primeres vegades de molts cops que fan aquest exercici, per així dir-ho, que pot començar i poder seguir, no?, perquè veuen que els hi agrada molt.
Per organitzar aquestes proves, com som dos classes el que fem, una classe organitza la trail running i l'altra organitzem la cursa de BTT. Per fer-ho, el primer que hem fet són uns cartells promocionals per anar-los repartint als centres que hi participen i, a més, hem fet un vídeo promocional perquè els alumnes puguin conèixer per on aniran, quants quilòmetres seran i com poden inscriure's si participarien a l'Estudiant de Ferro.
És un projecte que també compta amb la col·laboració de les regidories d'Esport i Educació, de la Policia Local i de Protecció Civil. I d'una iniciativa anem a una altra, aquesta amb una vessant solidària, i és que els alumnes de l'Institut Roca Grossa han iniciat una campanya per recollir tot tipus d'equipaments esportius, com pilotes, patins, raquetes o bambes, per als més necessitats. Amb el lema Cap nen sense esport han repartit caixes, escoles, equipaments i clubs esportius. Tot el que recullin es faran arribar a Càritas de cara a les festes de Nadal. La idea ha sorgit d'un grup de 26 alumnes en el marc de l'assignatura Projectes, vinculada al municipi de Lloret. Un d'ells és en Nordin.
Nosaltres, els alumnes de segon d'AFE, d'aquí a l'Institut Roca Grossa, vam decidir crear aquesta campanya. És que res per conscienciar tota la població de lo important que és l'esport en l'etapa de creixement de tots els nens i nenes, i que només amb un detall d'entregar material esportiu regales un somriure al nen i ja està. No fa falta res més per fer-lo feliç.
Un altre alumne, la Laia Noguera, exposa com han organitzat ells mateixos la campanya.
El que hem fet a classe principalment ha sigut organitzar-nos, quins alumnes s'encarregaven de cada cosa, com establir les dates de recollida del material. Vam decidir també deixar les caixes als centres escolars perquè així la recollida era molt més senzilla. Nosaltres el que farem simplement serà recollir les caixes un cop s'hagin emplenat, i també ens hem encarregat de la difusió a través de les nostres xarxes socials, que hem creat un Instagram i un Twitter expressament per la campanya, i la difusió a través de cartells també.
Raül Álvarez, un altre dels estudiants, destaca que amb aquesta iniciativa, amb aquest projecte, busquen conscienciar.
Volem que tothom pugui gaudir de l'esport, ja que considerem que és una part molt important de la vida de tothom. Volem que tothom pugui gaudir d'aquesta experiència, ja sigui amb roba esportiva, material esportiu, tant pilotes com sabates, un disc, qualsevol cosa pot fer feliç un nen, i això és el més important. Volem que tothom pugui gaudir i ser feliç.
Des de l'Institut Roca Grossa es mostren molt satisfets d'aquesta iniciativa que vincula la solidaritat amb l'esport. Escoltem Quim Boades.
I la veritat és que estem molt contents de com són,
del que volen fer, perquè moltes vegades nosaltres com a professors els hem de parar una mica els peus, tenen moltes ganes de treballar, moltes ganes de fer coses interessants per l'esport i interessants pel municipi en aquest cas, i l'únic que fem nosaltres el professorat és intentar guiar-los, donar-li les pautes necessàries perquè no s'equivoquin, o perquè si s'equivoquen que sàpiguen readreçar doncs, com s'ha de fer un projecte.
És una campanya que també es valora de manera molt positiva per part de Càritas, que destaca el fet que hagi sorgit de la gent jove. La coordinadora Lloret és Cristina Pastor.
Qualsevol iniciativa solidària és molt ben rebuda, però des de que sigui, o sigui, que siguin joves els que pensin en sortir d'ells, el poder buscar alguna cosa, alguna alternativa per fer més feliços o per fer més lleugera la vida, no? El dia a dia, està molt bé. A part, moltes vegades, el típic, no? És el agafar, recollir aliments o roba, que al final bueno, sí que és necessari per la vida, però són coses materials. Però el fet de que sigui material esportiu va més enllà, no? És necessari, és una cosa que més ajuda al creixement de la persona.
El projecte es tanca el 18 de desembre.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I en aquest cap de setmana típic, com dèiem, sí que s'han disputat partits a l'Hockey Lliga, en hoquei sobre patins. El Club Hockey Lloret va perdre 1-3 davant del Barça. Estem parlant de la jornada 12, que ha tingut altres marcadors. Reus 5, Alcobendas 2, Girona 3, Sant Cugat 2, Vic 5, Caldes 5, Igualada 3, Voltregà 1, Alcoi 3, Vendrell 2, Lleida, què ha fet el Lleida? Ara us ho diem. Lleida 5, Liceo 4, ara sí, perdoneu. I Noia 6, Calafell 2. Un partit, el del Club Hoquei Lloret, que tot i jugar contra el líder, un equip que va golejant partit rere partit, doncs el Lloret va oferir una molt bona imatge. El descans arriba amb un resultat en contra de 0-2. És cert que després el Barça fa el tercer gol molt ràpid a l'inici de la segona part i el gol del Lloret no arriba fins als últims minuts per mitjà de Lluís Grau. Escoltem quina és la valoració de David Plaza, un dels jugadors del partit.
Crec que ha estat un partit entretingut i força obert. Hem tingut oportunitats de fer algun gol, si bé és cert que el Barça contínuament genera perill i que al final ells te l'acaben fent sí o sí. Però bueno, hem tingut opcions, en Sergio ha estat molt bé. Però bueno, jo crec que hem donat la cara fins al final i l'equip se sent bé i amb ganes de continuar treballant.
Ara mateix el Club Hoquei Lloret es troba fora dels jocs de descens, 11è classificat a 3 punts de distància d'aquesta zona que faria que perdessin la categoria. Recordem que aquesta temporada en baixaran 4, tot i la poca distància en què es troben ja del descens. David Plaza destaca el fet de trobar-se fora d'aquestes posicions i considera que serà una part de la competició molt competida aquest any.
La classificació de l'equip jo crec que és bona. Estem amb 11 punts, fora del descens, i ara ens venen uns partits que és on hem de sumar, no? Que són els de rivals de la nostra categoria, de la nostra lliga, que estarem tots allà patint fins al final de la temporada per guanyar la permanència, i crec que aquest any estarà molt competida aquesta part inferior.
Doncs el Club Hoquei Lloret, que insistim, va perdre aquesta jornada 1-3. Comentem com es presenta la pròxima jornada per al Club de Futbol Lloret. No hi ha hagut competició aquest cap de setmana, però és que el pròxim dissabte a les 4 de la tarda, atenció al partit que han d'afrontar els homes d'Albert Batllucera, que jugaran davant del Girona C, que és el líder de la categoria. Recordem un Girona que és el tercer equip, diríem, del Girona que juga a la primera divisió, l'equip d'Eusebio Sacristán, i que de moment només ha perdut un partit, va ser davant de l'Argentona, suma ara mateix 35 punts, és el líder en solitari, seguit del Vilassar de Mar, que en té 33. On se situa el Lloret? Doncs després de la derrota de la setmana passada, recordem 5-3 davant del Rubí,
L'equip d'Albert Ballosera és ara mateix el sisè classificat. Té 21 punts a la part baixa de la primera catalana, ara mateix al canvi de led, el Farners, el Sant Joan de Montcada i l'Argentona, que com deia, més curiosament, l'únic equip que ha aconseguit guanyar en aquest líder de la categoria, el Girona C. Per tant, el partit davant del Girona C, que serà el pròxim dissabte a les 4 de la tarda en el camp municipal d'esports de Lloret de Mar, després d'aquesta jornada, al Lloret ja només li quedarà una abans de les vacances de Nadal. Si és un derbi gironí, també serà un altre derbi gironí, el de la jornada 16, que serà el dia 23 de desembre. Per tant, un diumenge a les 5 de la tarda, els homes d'Albert Ballosera que es desplaçaran al camp del Llagostera B, el filial de la Unió Esportiva Llagostera. Per cert, que no se m'oblidi dir que el primer equip del Llagostera, que juga a la tercera divisió, on tenim el lloretenc Pol Gómez, continua líder de la tercera divisió i, a més, en aquesta jornada, en la seva victòria 4-0, el primer golejador doncs, va ser el mateix Pol Gómez en el minut 5 a la sortida d'un córner. La jornada 15 de la primera catalana, que arriba el pròxim cap de setmana, a banda d'aquest Lloret-Girona C, té més partits. Vic Farners, Sant Cugat Vilassar de Mar, Palamós-Rubí, La Jonquera, Llagostera B, Canvi de Led, Manlleu, Argentona, Sant Joan de Montcada, Banyoles, Tona i Sabadell Nord, Escola Esportiva Guinaueta. Posem d'aquesta manera el punt final al Lloret Esportiu d'aquest dilluns 10 de desembre, un Lloret Esportiu en què principalment hem dedicat a bona part del nostre temps a valorar el 2018 en termes esportius aquí a Lloret de Mar amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, que ens ha parlat, de, per exemple, de diferents projectes que estan a punt d'executar-se, com és les pistes de tennis i pàdel, que estaran situades al costat de la piscina, o també el nou terreny de skatepark, que estarà al costat de les pistes d'atletisme. També hem valorat la situació de la piscina. També hem parlat de la piscina, per cert, amb el seu director, amb Ricard Salinas, i és que aquest mes de desembre, déu-n'hi-do com tenen el calendari. Posem el punt final al Lloret Esportiu. Els agraïm la companyia, com sempre. Tornem el pròxim dilluns. Que passin una molt bona setmana. Gràcies.